Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Són les 9:04 de la nit, aquí en directe, comença a l'estudi d'una covinenca, l'Anem a la muntanya. Els amics del Tu Jugues acaben de marxar i estem aquí en directe veient aquest increïble eclipse solar que ara mateix està al nord de, al nord-est dels Estats Units, una mica més al nord de Nova York, més o menys. I és impressionant, eh? Estic mirant que ja comença a marxar la lluna, es comença a veure una mica més el sol, però estem a les hores centrals d'aquest eclipse, és impressionant com està ara mateix en viu, marxant la lluna del sol, espectaculars imatges que podeu veure a totes les pàgines webs del món, realment un espectacle únic, i que ara ho parlàvem amb el Pep Sanz aquí, el 12 d'agost del 2026, ho podem veure en directe al nostre país, a Catalunya. Ho veurem, sobretot al sud del país, un eclipsi solar que passarà, que serà total a Lleida i Tarragona. Aquestes dues províncies serà total, com deien, el 12 d'agost de l'any 2026, que sembla que estigui molt lluny, però
sí, sí,
aquí, aviat hi serem, eh?
Aquí mateix.
Aviat hi serem el 12 d'agost del 2026.
Quan sortim al carrer ja quasi bé que ens ho trobarem.
No, no, encara no, però ja veureu que aviat hi serem. És espectacular, estic veient ara, és espectacular l'imatge en directe d'aquest eclipsi que està passant ara mateix. Escolteu-nos fins a les 10 en punt de nit. Hi ha 54 minuts per endavant, amb moltes coses per explicar, moltes seccions de sempre, i a més una entrevista molt interessant, precisament que amb una persona que en sap molt d'eclipsis,
un astrònom
que sap molt d'aquestes coses. Per tant, no podíem triar millor dia per tenir una entrevista amb aquesta
persona. La Teresa ha tingut una visió de la jugada.
La Teresa sabia que hi havia aquest eclipsi de sol i vas esclavar.
Bona feina, bona feina. És que les coses s'han de programar bé.
Quina casualitat.
Molt bona feina. Algú més per començar? Bé, Setmana Santa, tot bé? Comencem el mes d'abril aquí.
Setmana Santa ja no
hi és, eh? Ha anat bé.
Part de resar, tu.
Sí, sí. Jo vaig anar a Rasos de Peguera. Passejar.
Neu, no? Encara neu?
Neu,
no.
Alguna clapa, però res més.
Poca cosa.
I molt, el cel molt, molt brut, però no, ja, sí, ja ho veieu. Com
ah, està. Però tu que cada setmana estàs parlant, no Setmana,
sí,
Santa.
Sí, és que la Setmana Santa ja queda molt lluny.
Sí, sí, però no hem fet programa encara.
Mira, vaig anar a fer el Besagoda, també.
Ostres, molt maco. Molt maco.
Sí, és maco, el Besagoda.
Sí.
Però per arribar-hi...
Has de fer una mica de
grimpadeta, eh?
Has de fer grimpadeta. Des d'on hi has anat?
Des d'Albanyà. Vaig anar des d'Albanyà, però arribar a Albanyà, que has d'anar a Figueres, i
queda lluny el cotxe,
cap endins, una carretereta de curves que va pujant fins a una masia. Sí. Vaig fer... Aquesta és la via normal. Uh-huh. Suposo que si la vols fer més llarga, també pots, però vaig fer aquesta. Bueno, ja està, això, Pep.
I ara no sé què... Ah, això, impressionant. Ahir i avui, la pols en suspensió que teníem a sobre el cel. Jo poques vegades recordo tanta com aquests dies.
Avui
molt. Molt, però molt, increïble.
He sentit el Francesc Mauri, que sí, deia que en comparació amb tonelades... Sembla que eren com 30 i pico de camions.
No, què cony? 2.000 i pico de camions?
2.000? Sí, sí.
De 28 tones.
No.
Ah, això, eren les tones.
De 28 tones.
Bueno, més o menys.
Però amb això, o sigui, quina força ha de tenir el vent, no?, que porti tota aquesta...
Sí. Ara s'ho ha de portar. Ara, segons diuen...
Però primer ho ha d'aixecar,
però
ha
d'aixecar, aixecar i portar-ho tot cap aquí a ser...
Bueno, perquè són partícules molt, molt, molt fines. Llavors, si acumulades sí que són moltes, però en si mateix...
Però allà al Sàhara suposo que encara en deu quedar, no? De sorra.
Sí, encara en queda.
No està tot aquí, no?
Si vols fer un castellet de sorra, també podrà.
Ara diu que aprofitaran per tirar-la, aquesta que ha marxat...
El mar.
Sí, que ha marxat de les platges, diu que aprofitaran per tirar-la.
I també donar-nos compte de lo gran que deu ser aquest desert, que ha de ser,
ser
enorme, aquest desert ha de ser...
És el desert més gran del món? Ho dic bé?
No ho sé. És el desert més gran del món
àrid.
El desert més gran del món és l'Antàrtida.
Cert.
Que és un desert fred.
De tota manera, per allà la Xina em sembla que n'hi ha algun que...
Que també és molt gran, també. Sí.
Bueno, res, molt tirem endavant, doncs.
Comencem. Camí de les 9 i 10 de la nit. Salvem a Pau Ibarz des de dintre la peixera. Pau, tot bé?
Bona nit, sí. Jo crec que hasta costava respirar avui, eh? Hi havia gent que deia, hosti, hi ha un...
Ja està mica mal de cap tenia, eh?
Però les mascaretes ningú les agafa, ja.
Jo encara en tinc guardades a casa un pilot, eh? De pandèmia que em vaig guardar. Perquè dic, vés a saber d'aquí...
I tant.
Vés a saber d'aquí uns quants anys quina cosa ens tiraran o vindrà, i encara fan una mica de servei. Comencem el programa, i després avui també hi ha una petita celebració. Sempre ho dic, eh?
Per fer dentetes.
Per fer dentetes.
Un dia tindràs un disgust, sí, sí.
Un dia sortirem i no ens hi trobarem.
No, tranquils, que la porta és tancada, o sigui que ningú podrà...
Avui tinc gana, també. Avui tinc gana, eh? Aviso que avui tinc bastanta gana, eh?
Doncs saps què? Anem per feina.
I hem saludat el Pau, si us plau, Pau, la sintonia del Joan Font, que no sé què ens parlaràs avui, Joan, de què ens parlaràs?
Avui parlarem d'un article que hi ha en el Vèrtex sobre la gran volta a les Terres Basques.
Ah, molt bé. Sí, que és interessant. Molt ben lligat, que hi ha eleccions aquí 4 dies, sí. L'Atlètic va guanyar la Copa aquesta setmana, sí, i tot sí, també sí. Molt ben lligat. Ens anem cap a les Terres Basques amb el Joan Font.
Doncs molt bé, és un article que ha fet pel Manel García i que diu així: recórrer bona part del País Basc i de Navarra en una ruta de bicicleta muntanya és una empresa ambiciosa, tant per l'extensió que té Euskadi com per la seva orografia complexa. 13 etapes, 766 quilòmetres, 13.500 metres de desnivell positiu acumulat. Vies verdes, senders i pistes de tot tipus. Mar, muntanya i tota l'essència de les Terres Basques. El País Basc té una orografia molt muntanyosa i complexa, la qual cosa fa difícil dissenyar una llarga ruta en bicicleta que permeti recórrer en una gran part del país. Alhora, aquesta mateixa orografia fa que sigui un terreny ideal per a la pràctica del BTT. El recorregut que presentem es basa en una excel·lent feina de camp duta a terme per un grup d'entusiastes ciclistes de muntanya bascos, que hem agafat com a referència per a la nostra volta. La idea del projecte era visitar una part important del patrimoni natural i cultural bascos i una part del territori navarrès. Per aconseguir-ho, s'ha aprofitat l'existència d'una poderosa xarxa de vies verdes que permeten enllaçar poblacions defugint l'asfalt. Aquestes vies són el resultat de la recuperació dels antics traçats de ferrocarril que van tenir una importància cabdal en la industrialització basca. La tasca feta en aquest sentit per les administracions basques és notable i digna d'imitar. Tot i l'aprofitament que farem d'aquestes vies verdes, aquest és un recorregut no exempt de duresa i dificultats en què circularem per tot tipus de pistes, camins i trialeres amb pendents que freqüentment ens obligaran a tensar al màxim la cadena. Trobarem costes accidentades, cursos d'aigua que esdevenen ries en arribar al mar, valls verdes, boscos esplèndids, pastures i masos típics, ports pesquers, les poblacions amb cascos històrics notables, un món rural amb important activitat agrícola i ramadera i en una paraula, Euskadi. El trajecte està dividit en 13 etapes que serviran per recórrer els 766 quilòmetres que proposem. I ara us citaré les 16 etapes aquestes de quin recorregut fan, però només de començament i final. La primera va de Pamplona a Lesaca. La segona, Lesaca, Donòstia. La tercera, Donòstia, Lecumberri. La quarta, Lecumberri, Beasain. La cinquena, Beasain, Getària. La sisena, Getària, Lekeitio. La setena, Lekeitio, Guernica. La vuitena, Guernica, Bilbao. La novena, Bilbao, Balmaseda. La desena, Balmaseda, Orduña. La onzena, Orduña, Vitoria. La dotzena, Vitoria, Estella. I la última, Estella, Pamplona. Llavors, diu aquí, l'època ideal és de maig a octubre. Fora d'aquesta època pot augmentar la presència de fang i pluja. La dificultat físicament és una travessa exigent, moderada, però freqüentment ens trobem rampes de gran pendent. La dificultat tècnica general és prou assequible, tot i que caldrà fer alguns curts trams a peu. I després diu que en quant a material, pel tipus de recorregut s'aconsella anar com més lleuger és millor, És imprescindible portar el GPS amb les traces i la cartografia incorporades i un mapa de paper de la zona. Llanterna frontal per creuar alguns túnels de via verda sense il·luminació. I fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré un parell de dites del mes d'abril. Diu, a l'abril ploraner, maig rialler. I després diu, la flor més gentil, la clavellina d'abril.
Moltes gràcies, Joan Font, per aquest recorregut pel País Basc. Dites? Tens alguna dita?
Sí, ja les he fet. Ja
perdó, perdó.
Deuries estar llegint. Una
sí, no, és que m'han enviat una cosa ara i estava...
Sí, sí.
Tenia que m'han enviat.
He dit dues dites, dues.
Digues quines has dit. Que
es vull tornar a sentir. Home, és que ara m'agafes així, espera que les he llegit aquí aviam. Doncs mira, sí, l'abril ploraner, maig rialler. I un altre que diu, la flor més gentil, la clavellina d'abril.
Què és la clavellina? No sé què és.
Clavellina és
clavells,
un clavell.
Clavells, pep, ostres. Ah.
Sí, clavellina. No captava. I ja suposo que és per la pluja, això, eh?
Sí, i tant.
Pues jo crec que no riure gaire, eh? No sé què diu la Teresa. Vale.
Seguim, Pep,
seguim. Moltíssimes gràcies, Joan Fort, per aquesta editorial. La setmana vinent, una nova emissió. I passem a la colla dimecres. On anem, Josep, avui no ens portes?
Hola.
Hola, bona nit.
Anirem a fer una circular per Corbera de Llobregat.
Ah,
molt bé. I visitarem unes coves molt guapes.
Molt bé, doncs ens anem cap a Corbera de Llobregat amb la colla dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, avui farem una circular per Corbera de Llobregat. Corbera de Llobregat és un municipi que pertany a la comarca del Baix Llobregat. És situat al marge dret del riu Llobregat, a uns 342 metres d'altitud. Es tracta d'una circular força interessant, que ens permetrà localitzar diversos antics forns de cal i visitar tres boniques coves, la cova del Coll Verdaguer, la dels Xampinyons i el del Pla de les Comes. En algunes d'elles es pot apreciar marques d'antigues extraccions de sal de llop, que és la calcita pura, emprat en la fabricació del vidre. Comencem a caminar per pista i de seguida arribem a la cova de Dispanya, una petita cova aperitiu. Anem continuant pel mateix sender fins a entrar al bosc que apareix al pont del Lledoner. Aquest pont és una enginyeria excepcional. Es va començar a construir el 1764 per ordre del rei Carles III d'Espanya i no va finalitzar fins al 1802, a causa de les dificultats orogràfiques del terreny. Constituït de dues plantes o dos ponts sobreposats, l'inferior, de nou arcs, és només per a vianants, i el superior, de 13 arcs, està destinat als vehicles. El pont cobreix una llargada de 120 metres i s'eleva fins a 32 metres. Tornem al camí principal fins a una desviació que ara el camí ens fa entrar a un corral molt marcat, incòmode amb molta pedra solta. És un tram curt que cal anar en compte de no relliscar. Anem a visitar la cova dels Xampinyons, una bonica cova. té un recorregut d'uns 50 metres. Ens fiquem a inspeccionar-la amb els frontals posats. Es nota el pas del ser humà. Són la gent que no respecten la bonica natura. Passem pel que sembla un forn de calç, amb una entrada que ens sorprèn. Poc més endavant, girem a mà esquerra fins al Coll de Verdaguer. Durant el camí, ens trobem una font que podria ser la Font Freda o la Font de la Bassa de Sant Ponç. Sortim a una clariana del bosc i veiem un gros esboranc. És on es troba la cova de Coll Verdaguer. És una cova amb dues entrades, molt profunda, i amb molts apartaments. Aquí els frontals ens obren pas pel seu interior. Un cop visitada la cova, seguim per pista cara avall i anem a sortir al lloc on està ubicat el bonic monestir de Sant Ponç de Corbera, d'estil romànic. Era un antic priorat benedictí, probablement del segle X. Ara ja només cal seguir el camí que ens retorna al lloc de sortida. Ha estat una caminada de 8 quilòmetres 967 metres, un temps de caminada 3 hores 9, un temps total de 4 hores 47, amb un ascens acumulat de 320 metres. Varen participar d'aquesta sortida 5 membres de la colla, en Joan Font, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera.
Després d'aquesta volta per Corbera de Llobregat, ja tenim aquí, moltes gràcies Josep, la setmana vinent una nova excursió de la Colla de Dimecres, ja tenim aquí el Josep Parés.
Un altre Josep, tu?
Un altre Josep, què tal, com estem?
Molt bé.
Tot bé? Sí, de què ens parles avui, d'aquesta primera setmana del mes d'abril?
Un recordatori, només recordatori, dos minuts. El dia 12 hi ha l'audiovisual de l'Ama Daulant, aquest a veure si la gent s'anima i ve.
Si s'anima.
Aquest divendres que ve. Espero que sí. Molt interessant.
I has de pensar que, bueno, l'entrada és lliure, vull dir que no es pensi que només és pels socis, vull dir, pot venir tu a les 8 de la tarda.
Molt bé.
I el dissabte, la quarta edició de Oncodin Estrall, que tothom està, bueno, tot el poble està esverat, vull dir que tothom treballa. I res, ven aquí, res més, Pep. La setmana que ve, ja està, la setmana que ve, donarem més notícies. Estiguin
ens faran llevar d'hora, eh?
Ah, és que sí, Josep.
Home, perquè tu vols, no?
Sí, clar. Ah,
bueno, esclar, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquests dos recordatoris, el divendres al centre, aquest interessantíssim audiovisual, i el dissabte a l'Oncodin Style, durant tot el dia a Sant Feliu, bueno, Sant Feliu és pobles de tot al voltant. Esperem que vagi tot molt bé, i doncs, la setmana que ve, sí, més informació, del centre i d'altres coses. I passem ja, fiquem sintonia i el Pep Sanz començarà l'entrevista central del programa d'avui.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs comencem l'entrevista d'avui. Bona nit a tothom. Avui tenim amb nosaltres l'astrofísic Albert Morral, que és director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Bona nit, Albert.
Hola, molt bona nit.
Hola, Albert,
com estàs?
Molt bé, gràcies per trucar.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, la primera pregunta és en quin moment tens ganes d'estudiar astrofísica o com et ve aquesta afició a l'astronomia?
Sí, doncs va ser innat, perquè ja de petit, com molts nois i noies, m'agradava molt el tema de l'espai, de l'astronomia, dels planetes. Era un tema que sempre m'atreia molt, no? Llavors ja vas a l'institut, ets més jove, vols saber més coses de l'espai, et decanta sempre per ciències, no? Per les mates, t'agrada molt també, i ben aviat vaig tenir clar que no sabia ni per què servia, però estudiaria astronomia perquè era el que m'agradava i que potser mai treballaria d'això, no? Però m'era igual, jo volia saber coses de l'univers.
Déu-n'hi-do, clar, és que no són preguntes que tothom, jo crec que ens hem fet alguna vegada, no? Quan mires el cel de nit, no?
Sí.
Clar, algunes d'aquestes preguntes segurament les pots respondre més fàcilment, que, per exemple, què són les estrelles, com es formen, aquestes coses, o aquestes preguntes sí. que potser molts ens fem i no sabem respondre. Com ens ho explicaries perquè ho entengués tothom?
Bé, al final no és massa complicat tot això. És a dir, al segle XX hem après moltes coses. La física ha evolucionat molt i el món de l'astronomia, l'astrofísica, que en diem també, doncs també ha avançat moltíssim, no? I, per exemple, al segle XX hem après bastant bé tot el món de les estrelles, com neixen, com viuen, com es moren, depenent de quin tipus d'estrelles doncs mor d'una manera, mor d'una altra, viu més anys... Tot això, amb les lleis de la física, amb el que s'ha après, ho podem anar explicant. Ara, per exemple, al segle XXI, volem entendre com és l'univers més general, no? El que en diem la cosmologia, com es va formar l'univers, com evoluciona, com acabarà... Això encara no en sabem. Això en sabem molt poc, eh? Per exemple,
Déu-n'hi-do.
Estem aquí, sí.
Perquè, clar, al segle XX realment s'ha fet molta feina, però potser en aquests últims 20 anys del segle XXI que portem, bueno, 20 i pico, potser s'ha fet molta més feina o s'ha avançat molt més del que potser es va avançar durant tot el segle XX, no?
Sí, sí, de fet, vivim en la millor època dels descobriments i de la investigació i de la ciència en general, eh? Jo conec el món de l'astronomia i és brutal, però parles amb qualsevol altre científic d'altres branques i et diuen el mateix, no? En química, en biologia, en genètica, en materials, en el que sigui, no? I, clar, hi ha molta recerca, molta investigació. N'hi hauria d'haver més, eh? Vull dir, no és que digui que n'hi ha massa, eh? Que va, ni molt menys. Però és la millor època de la història, eh? En aquest sentit.
Però també a nivell de que tenim aparells molt més avançats, de que potser sí. N'hi ha molts més i perquè hi ha més diners invertits, seria aquest a grans trets una mica?
Sí, a nivell global sí, sí, sí. Home, sí, podem anar a veure què passa al nostre país, que no acaba d'anar bé, no? Sí. El tema de recerca, vull dir... No,
clar, hi ha països que van bastant més avançats que d'altres, no?
Sí, sí, sí. Els països més civilitzats, diguem, han vist que la recerca és avantatges, tots són avantatges, no hi ha cap inconvenient. Fa que el país i millorin, eh? Les empreses, el país, la tecnologia... Uh-huh. Si un país inverteix X diners, reverteix en allò molt més, saps? Clar. En general, inclús a nivell econòmic, eh? A nivell d'economia, d'empreses, doncs també ho hem vist. I nosaltres ja ens hi estem agafant, ja, però hem arribat una mica tard. Però bé, en general, en global, el món... mai s'havia fet tanta recerca com ara. I això fa que, el que tu has dit, els últims anys, està com accelerat, això, eh? Vull dir, anem descobrint coses cada cop millor.
Uh-huh. Perquè ara mateix, quines són els principals estudis que s'estan fent? Potser els dos, tres que ens puguis dir més coneguts, que ara ens estem centrant més... en aquest estudi, o hi ha aquest estudi més centrat en aquest aspecte, perquè estic segur que si ens posem a mirar no acabaríem mai, no? Perquè l'univers és tan gran que...
Sí, 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 sí. N'hi ha moltíssims. Però mira, te'n puc dir diversos molt, molt importants. Uh-huh. Un d'ells són els exoplanetes, eh? Planetes que estan en altres estrelles, d'acord?
Sí.
I això, el primer es va començar a descobrir l'any 95. Fins al 95 no teníem ni idea si hi havia més planetes que els del sistema solar, no? Al 95 descobrim que una estrella té un planeta i a partir d'aquí la cosa va ser exponencial i en portem 5.600 o una cosa així ja de descoberts, d'acord?
Déu-n'hi-do.
I això per què és important? Doncs, bueno, hem descobert planetes. Per què? Doncs perquè estem convençuts que si descobrim... si ha d'haver-hi vida a l'univers... gran part de la vida deu estar en els planetes, com aquí a la Terra, no? Uh-huh. Llavors, és una via per anar a investigar, a descobrir finalment vida a l'univers. Eh?
Clar, perquè Clar, estem parlant de planetes que estan a milers de quilòmetres de distància.
Sí, sí.
Els nostres telescopis poden ser molt bons, però segurament no els podem veure. Quina manera teniu de detectar aquests planetes que estan tan lluny?
Exacte, dius molt bé, eh? Se n'ha vist algun poquets, un tant per ser molt petits, amb unes tècniques especials, però la gran majoria no es veuen. Llavors, els hem de detectar sense que ens arribi directament la seva llum, no? Sense veure'ls directament.
És per exemple, com si fos una ombra. Com,
sí, sí, sí.
Com l'eclipsi aquest que parlàvem al principi, que hem dit que hi ha un eclipsi. Seria això?
Exacte.
Ha coincidit,
ara mateix hi ha un eclipsi, sí, sí.
Ha coincidit amb l'entrevista, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, ho heu clavat, eh, avui?
Oi que sí, Albert?
Estem... Sí, sí, som molt visionaris. Bé, molt bé.
Doncs, deies molt bé. Per descobrir exoplanetes, la tècnica que ha funcionat més bé és quan el planeta passa per davant de l'estrella, li tapa una miqueta de llum, res, una misèria, eh? Una milionèsima part, molt petit. Uh-huh. Però avui en dia, amb els aparells que tenim, amb els telescopis i les càmeres, podem arribar a calcular aquesta llum que es perd de l'estrella i quan el planeta marxa torna a aparèixer, no? O sigui, la llum de l'estrella ens baixa i després ens torna a pujar. I amb aquestes corbes de llum que en diem, no?, a veure com canvia la llum, podem saber directament coses del planeta. Per exemple, la seva mida. Sense veure'l ja podem saber com és aquest planeta. I amb altres tècniques podem saber la massa que tenen. Podem saber coses bàsiques, eh? La massa, la mida, la distància a l'estrella... Ara comencen els grans telescopis a saber de què està feta les seves atmosferes. Uh-huh. L'aire que hi ha al seu voltant, quins elements químics hi ha, no? Quines molècules i tot això. O sigui, estem aquí ara mateix.
Sí, perquè, clar, tot això... és, bueno, molt interessant i saber que hi ha exoplanetes que poguessin tenir les mateixes característiques que la Terra, que potser podria haver-hi vida, poden estar tan lluny que entre cometes no ens serviria de res perquè no tenim la manera d'arribar-hi, no? Fins allà.
Això està clar, sí, sí, sí. De moment és que l'estrella veïna, la que tenim al costat després del Sol, ara mateix, amb una nau de les més ràpides que tenim, tardaríem 80.000 anys a arribar-hi. O sigui, no ens podem plantejar amb la tecnologia que tenim anar-hi. Això és inviable. De moment, captem la llum, analitzem tot el que podem i deduirem d'aquí uns anys, diuen que 10-15 anys, si en un planeta hi ha vida o no. Per exemple, és on podrem arribar. Però anar-hi no, de moment no.
Tu creus que pot haver-hi vida, Albert?
Sí, jo crec que està ple. El que passa que... vida intel·ligent, que tecnològica, ja és diferent, eh? Però em baso només... Bueno, ho he llegit, eh? Jo no sóc expert en biologia ni això, eh? Però aquí a la Terra es va formar fa 4.500 milions d'anys. Els primers 500 milions d'anys van ser molt convulsos, va tenir xocs, era una bola de magma, i a la que es comença a refredar una mica la Terra, però bastant ràpid, pam, apareix la vida. O sigui que, si hi ha les condicions bones perquè aparegui la vida, matèria orgànica, temperatura, aigua líquida, podria ser que no fos tan difícil que aparegués. El que passa que després, aquí a la Terra, es va passar doncs 3.500 milions d'anys, estic dient amb números rodons, que la vida només eren organismes unicel·lulars, eren bactèries i coses molt petites, no? Fins als últims 500 milions d'anys no es va desenvolupar molt la vida i va evolucionar, hi ha organismes més complicats, més complexes, no? Jo crec que la primera fase de que hi hagi molta matèria, que hi hagi vida microscòpica, no deu ser tan complicat. Uh-huh.
Perquè ara, jo podria dir com un disbarat, eh? Però, clar, nosaltres només ens podem basar en la Terra, llavors... buscaríem algun exoplaneta que tingués unes condicions similars a la Terra i amb oxigen o aigua, el que sigui. Però podria ser que hi hagués algun exoplaneta que no tingués les condicions de la Terra que hagués pogut o que pugui tenir vida, que hagi evolucionat de manera que pugui sobreviure en aquelles condicions.
Clar, clar, vés a saber el que ens trobarem. Això és apassionant per això, no? Perquè descobrirem coses que ni ens imaginem, no? De moment, com molt bé has dit, estem buscant planetes... O sigui, ja tenim quasi 6.000 exoplanetes. Ara estem buscant alguns que s'assemblin molt a la Terra, perquè sabem
clar, és que clar, al final buscar
que aquí va formar la vida, no?
És l'agulla en un paller, no? Si tenim prou buscar-ne planetes que s'assemblin amb la Terra, només faltaria que en comencéssim a buscar d'altres.
Clar, de moment busquem planetes. D'aquests, aviam quins s'assemblen molt a la Terra i estan a la zona de la seva estrella, que no estan ni molt a prop ni molt lluny, que està en una zona que es diu la zona habitable, on si hi ha aigua pugui ser líquida, no? Perquè clar, és el mitjà que aquí la Terra es va formar la vida. Estem buscant les condicions de la Terra. Segur, bé, segur no, no en tinc ni idea, però que vés a saber el que trobarem. Potser trobem planetes, el que tu dius, amb vida que ni ens imaginem. Aquesta és la gràcia de la ciència, que no hi ha res escrit, que vés a saber què ens trobarem i haurem de canviar moltes teories, moltes històries.
I tant, i tant. Escolta, avui, precisament, amb això de l'eclipse, sí, doncs intervé el Sol, la Lluna i la Terra, no?
Sí.
Intervenen tots tres, no? Estem en línia i tal. Jo tinc un dubte, perquè, o sigui, sembla ser que pel que diuen la Lluna només veiem una cara de la Lluna. L'altra cara, des de la Terra, no es veu.
No.
Això què vol dir? Que la Lluna gira... Perquè la Lluna també gira sobre ella mateixa, diguéssim, no? M'imagino.
Sí.
Per tant, però gira a la mateixa velocitat que dona la volta a la Terra, diguem-ho així, oi?
Exacte, és això.
I això és una casualitat molt casual, no, diria jo?
No. Pot semblar-ho, però no ho és. De fet, la Lluna fa milions d'anys girava molt més ràpidament.
Yeah.
I si haguéssim viscut aquella època, haguéssim vist totes les cares de la Lluna, perfectament.
I estava molt més a prop del planeta, no?
I estava molt més a prop, exacte, perquè sí, va néixer molt, molt més a prop. La força de gravetat de la Terra ha fet un efecte sobre la Lluna que l'ha anat frenant.
Uh-huh. Yeah.
De mica en mica, de mica en mica, i ara ja diguem que l'ha frenat del tot, ja no la pot frenar més. Yeah. L'ha frenat fins que la seva rotació és igual a la translació.
Yeah. Eh?
O sigui, que li hem provocat nosaltres, la Terra. Bé, nosaltres, el planeta Terra,
sí,
no?
Sí.
I la Lluna ens està fent el mateix a nosaltres. La Lluna està frenant a la Terra. El que passa que la Lluna no té tanta massa i això és un efecte més lent, no? La Terra és molt més massiva. Però hi ha proves científiques que fa milions d'anys la Terra girava cada 15 hores, després 16, després 17. Ara anem per 24. D'aquí milions d'anys seran 25, 26, 27. S'anirà frenant, uh-huh, i quedaran, doncs, mirant-se la Terra i la Lluna al mateix ritme.
O sigui que els dies seran més llargs.
Sí, però no pateixis, que ens faran treballar més hores. això no ens ho treurà ningú.
No, però llavors, teòricament, viurem més, perquè si els dies són més llargs, els anys també ho seran.
Els lloguers llavors seran molt cars, ja.
Sí.
Vull dir, això és cert, que els anys també seran més llargs o no? No, l'any depèn de la volta al Sol, suposo.
Clar, l'any és diferent, és una altra cosa.
Clar,
sí.
És un altre assumpte.
Sí.
Tu tranquil, perquè ja no ho veuràs.
No, això. jo no. Bueno, penso que no, per casualitat, però em penso que
perquè
no.
Perquè ara que parlàvem d'aquest tema de la Lluna, que ens està frenant, també la Lluna s'està allunyant, no?
Sí.
Arribarà
sí.
un punt que pugui allunyar-se tant com perquè ja no sigui, ja no tingui la gravetat de la Terra, que la pugui fer estar en òrbita?
Sí. Teòricament, o sigui, cada any ara tenim mesurat que se'n va 3 centímetres i mig, més o menys. Això és poquet, no? Vull dir, a la nostra vida, multiplicat per 100 anys, que siguem optimistes, oi? Mm-hmm. Doncs que són 3 metres i mig, em sembla, no? No és gaire. En milions d'anys marxarà, i si ho calculem una mica, coincideix que no sabem si l'acabarem perdent, perquè coincideix amb que el Sol es morirà i es carregarà la Terra i la Lluna.
Al final les estrelles tenen una vida,
sí,
també, no?
Sí, també, exacte.
Digues, perdona.
Sí, una coseta, que això que hem dit que avui hi ha un eclipsi, oi, que passa per als Estats Units, uh-huh, ens sentirem molt a parlar, però és que d'aquí 2 anys en tenim un que passarà per aquí,
Sí, això ho hem comentat.
El 12 d'agost del 2026, ja veureu, serà al·lucinant.
Estarem atents.
Sí, l'haurem d'anar a veure cap a Tarragona, no, em sembla?
Exacte, sí. Total, a partir de Vilanova, Vilafranca, per allà, en avall, sí. Ah,
està bé. Bueno,
és a la vora. Aquestes coses també fan pensar, Fan pensar abans, fa milers d'anys, o potser no tants milers, però aquestes que creiessin en la fi del món, en aquestes coses, perquè coses inexplicables, no? Al final penses que són beneficis. Clar. O
hi han tantes coses inexplicables, i hi ha una que la veritat, bueno, això suposo que ningú m'ho podrà explicar, no? Però diuen que l'univers s'està expandint, no?
Sí.
Oi que sí?
Sí.
S'expandeix? A on s'expandeix?
Cap a...
Bona pregunta.
Cap a on, no? Perquè, esclar, hi ha d'haver alguna cosa més, més gran que admeti que l'univers s'expandeixi. Dic jo, eh? No ho sé.
Sí, sí. Jo m'ho imagino d'aquesta manera, eh? La nostra univers com una bombolleta que està creixent, eh? És el propi espai el que creix, això sí que ho veiem i ho sabem, però on? Jo m'imagino que més allà hi ha una altra mena d'espai o una altra cosa, però ningú en té ni idea, eh? No ho sabem.
Ja. Yeah.
Clar, a més, al final segueixen sent teories, no? Vull dir que potser se descobreix alguna cosa que faci desmuntar una teoria i se'n creï una d'altra.
Sí, és anar combinant la teoria amb el que veiem, no? I et muntes un model, oi? I ara mateix, bueno, ja fa 100 anys que sabem que l'univers s'està expandint. Això ho sabem, ho mesurem. Això no és cap teoria. Això es va descobrir amb telescopi i ningú ho entenia al principi. Era molt estrany.
Hi ha una altra cosa que a mi també em sembla al·lucinant, que és aquestes estrelles que veiem, que estan a tants milers de quilòmetres, en realitat no estem veient la llum actual, sinó estem veient la llum de fa... Si està a 3.000 anys llum, estem veient la llum de fa 3.000 anys. O sigui que estem veient l'estrella com era fa 3.000 anys abans, no?
Exacte. Sí, sí, sí.
Això és al·lucinant, una mica.
Sí, sí. De fet, si ara sortiu aquí a Sant Feliu... Bueno, avui està tapat, oi, em sembla?
Sí, portem uns quants dies. Feliu,
demà o demà passat i està serè. Pensa que una estrella està a 10 anys llum. Vol dir que la llum tarda 10 anys. L'altra, 15. L'altra, 20. L'altra, 50. L'altra, 100. L'altra, 1.000. O sigui, cada estrella està a la seva distància. Llavors... t'arriba llum de diferents anys. Sí, sí, si comences a pensar amb això, et peta el cap.
Per tant, hi pot haver alguna d'aquestes que veiem que ja no existeixi, que hi hagi desaparegut o que...
Exacte, sí, sí, sí. No ho sabrem mai fins que no veiem que s'hagi mort.
Clar. Inclús clar. Això que dèiem, comentàvem, estem descobrint possibles planetes que hi hagi vida, potser ens està arribant la llum, o estem descobrint un exoplaneta que hi ha vida, però... actualment ja no n'hi ha, perquè està tan lluny que ja s'ha extingit.
També pot ser, exacte. Sí, 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 sí. També pot ser, sí, sí.
Bueno, sí, és que comencem així, no acabaríem. També volia comentar, clar, s'han fet tantes pel·lícules sobre l'espai i viatges espacials que això també ha fet una mica de mal, no? Perquè ens sembla que puguem fer moltes coses que realment encara no són possibles.
Sí, sí. Exacte. O sigui, en el món de moure's per l'espai estem molt malament. Els humans hem anat a la Lluna, que són 3 dies de viatge, però som incapaços d'anar al planeta Mart. I hem enviat sondes, robots i moltes coses, eh? Però les persones, per exemple, si volem anar a Mart i tornar, són 3 anys de viatge. Això ja està bastant més lluny. Mart, el planeta del costat. Sí, sí. I 3 anys de viatge... creiem que es moririen els astronautes pel camí, perquè el cos humà no està preparat per viure 3 anys a l'espai. Hi ha radiació, que no sabem com frenar-la, és cancerigen, té molts desavantatges. Per això no hem enviat ningú a mar, encara. A part de tota la intendència que necessites per enviar gent a mar, no? Menjar aigua, oxigen, 3 anys, arribes allà, has de tornar... No? I estem parlant del planeta al costat. I a les pel·lis, agafes Star Wars, una d'aquestes, van de sistema estel·lar en sistema estel·lar, no? Sí. Estem anys llum de que passi això, de moment.
Sí, sí, no, però justament ara que parlàvem de Mart, ja em sembla que hi ha una pel·lícula que parla sobre... de Mart, no? Un home que queda abandonat allà al planeta i sobreviu un temps, que això seria impensable, sí. No, realment?
És ciència-ficció de moment, però, bueno, tot el que diu la pel·li, o quasi tot... No és cap bestiesa, eh?
No estan descabellat, no?
No. L'home cultiva coses. Bueno, no farem spoiler, oi? Però tot el que es munta per sobreviure es podria fer. Algun dia ho farem, estic convençut que farem coses d'aquestes.
I clar, comentes, eh? Està tan lluny i hi ha tants problemes a solucionar que ara mateix no s'ha enviat ningú pel tema aquest de la radiació, perquè no sabem com sobreviure tants anys fora de gravetat, no seria?
Sí.
Però tot això s'està estudiant, entenem, no? S'està estudiant i s'està mirant de solucionar d'alguna manera.
Sí, de fet, ja portem, em sembla que són 15 anys, que es va muntar l'Estació Espacial Internacional, una estació que dona voltes a la Terra, i allà sempre hi ha astronautes. I si estan normalment, si estan 6 mesos, i es van tornant, no? Pugen i baixen. I bé, és un gran laboratori. I laboratori de què? De moltes coses, de física, de química, de medicina, nous medicaments, no sé què, però també per veure com va reaccionant el cos humà a l'espai. N'hem d'anar aprenent, no? Clar. Els astronautes saben que tenen més possibilitats que nosaltres d'agafar càncer, eh? Això ho saben tots. Ja firmen una clàusula que els hi pot passar. Però bé, vull dir, són com conillets d'Índia, una miqueta, eh?
Sí, eh? Al final, sí. Això no t'ho venen, eh? Quan ets petit, eh?
No, eh? Tot és maco.
Hi ha, bueno, aquesta encara és més grossa, però hi ha una altra pel·lícula... Perdoneu que parli de pel·lícules, eh? Però...
No, és igual, tu
mateix. Sí,
hi ha una pel·lícula que es diu Interestelar,
sí,
que també és molt coneguda, sí, que se'n van... Això, bueno, no és el final, però ho explico. Fan anar a la nau fins a un forat negre que queda, sí, dins del nostre sistema solar, i aquest forat negre els transporta a una altra galàxia, que és l'única manera que tenen d'arribar fins allà. Això seria possible?
No, de moment no.
Segurament no quedaria res, oi? D'aquella...
Sí, no, no.
D'un forat negre deu ser difícil sortir-ne, suposo.
És impossible. I inclús, o sigui, no només no pots sortir, sinó que a la que t'hi vas acostant, el forat negre té tanta força de gravetat que et destrossa i no queda cap àtom que sobrevisqui. Bueno, queden partícules elementals. O sigui, arribaríem allà fets una sopa de partícules. I tampoc és plan, oi?
No,
no. És que res és dinat fa poc.
Exacte.
Per què en diuen el forat negre, Albert?
El què, perdona?
Per què en diuen el forat negre?
Ah, sí, mira, el nom està equivocat. Jo sempre els explico, jo em dedico a explicar astronomia a nois i nens i escoles i tal. Aquest nom no... És enganyós. Un forat és una cosa que tu entres per un costat i surts per l'altre, no?
Sí.
Això és un forat negre, realment, és una bola de matèria molt comprimida. El que passa que, mira, algú s'ha inventat aquest nom i va triomfar, no? Forat negre és un nom molt maco, no? Però seria una bola de matèria molt comprimida. Com es formen? Alguns, quan les estrelles més grans moren, exploten, però el seu nucli es comprimeix moltíssim i acaba formant un forat negre. És matèria molt, molt comprimida, que té molta força de gravetat, i ho atrau tot. Aquesta és la idea. Si tu passes a prop, et t'atraurà i aniràs a parar en aquella bola de matèria. El que passa que els forats negres no sabem explicar-los encara.
Perquè també hi ha forats blancs, oi, també?
Mira, forats blancs no n'hem vist mai encara.
Però és que em sona haver-ho sentit, eh? És que ara l'he llançat, sí, aquí, sí, com per...
La pel·lícula!
Sí, sí.
El forat negre, pel que jo he sentit, sembla ser que és negre perquè no deixa marxar ni la llum.
Exacte. O sigui ho atrau tot, exacte.
Té tanta atracció que ni la llum surt d'allà, no?
Exacte. I per això es diuen negres. El tema forat es pot discutir, no? Però negres sí que són, perquè no emeten res. Als anys 60, ja fa temps, hi havia diverses teories de que podien existir els forats negres, els forats blancs i els forats de Cook. Tres tipus de forats hi havia aquella època. Uh-huh. Els negres els hem descobert, els blancs serien molt fàcil de descobrir perquè seria com al revés, una matèria que deixa anar molta llum per tot arreu, tot s'escapa d'allà, i no n'hem vist mai d'aquests. Per tant, creiem que no existeixen, perquè si no els haguéssim descobert, no? Més fàcilment que els negres.
Ah.
I els forats de Cook serien com unes dreceres, és això d'Interestelar, que bueno, entres per un costat i surts per l'altre de la galàxia, d'on sigui, i de moment no n'hem vist mai.
Seria, no, de moment segueix sent una teoria,
sí,
no?
Sí, un misteri, sí.
Molt bé. Torno al tema de Mar, ja deixem les pel·lícules.
Sí.
Clar, no queden gaires anys que en principi hi han d'enviar a persones, però per poder establir-hi, encara que sigui uns dies, hi ha alguna altra manera de fer proves en algun lloc? O sigui, podríem fer servir la Lluna mateix per provar, com a mínim, amb les condicions, sí, similars a les de Mart?
Sí, sí, sí. De fet, ja estem a punt d'això.
Això
sí, sí. Fins ara... els astronautes estaven a l'estació espacial i allà feien proves i tal. Ara ja, la idea és que d'aquí 2 anys, el 2026, tornem a la Lluna amb persones. Això ho veurem ja mateix. I I dit sigui de passada, no?, que per primera vegada hi aniran dones a la Lluna, que ja tocava després de 50 anys, oi? Encara no hi havia cap dona, perquè tampoc hi hem tornat a la Lluna, no?, amb 50 anys. Però ara ja veurem noies allà caminant per la Lluna, val? Ja serà més normal. La idea dels americans i dels xinesos, sobretot, que tenen calés, oi, també, és ja muntar bases a la Lluna. Això de l'estació espacial, potser en faran alguna altra, però ara ja anirem a la Lluna, que està aquí mateix, 3 dies, amb coet, i muntar bases a la Lluna i ja aprendre a viure a la Lluna per, en un futur no massa llunyà, fer el salt cap a mar, no? I a la Lluna, doncs, que les condicions també són molt dures, aprendrem a viure així a l'espai.
Clar. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Tot això, idea, eh? Ara ho parlem com, bueno, fa 10 anys o 15 o 20 ni ens ho imaginàvem, i ara ho veiem quasi bé d'aquí 5 anys. Com aquell.
Sí. I això ja veuràs, la primera dècada veurem moltes coses d'aquestes, com van muntant bases llunars, també jo crec que no és tan maco com es pinta, perquè ara serà una mica el Far West, això, eh? El primer que arriba a la Lluna s'ho queda.
Bueno, una mica com va ser al principi, no?, del viatge de la Lluna, que hi havia aquella competició, però hi havia qui arribava abans i després ningú ja ha volgut tornar a arribar, perquè no valia. Guanya qui arriba primer, després ja està.
Sí, va ser això. Doncs ara ja volen a la Lluna explotar-la, eh? Ara sí, econòmicament treure'n minerals d'alguna manera, i ja estan analitzant què hi ha a la Lluna.
Segur que no hi ha boscos.
No, boscos no. Però hi ha minerals, hi ha ferro, hi ha coure, hi ha plata, deu haver-hi or... Clar. Vull dir, una mica com aquí la Terra, eh? És una mica semblant.
I
anem cap allà, aviam que... Quin Escolta, benefici en traiem, també.
Hi ha una altra qüestió que hi ha també molts astrònoms que he sentit que s'hi dediquen, que és a investigar els cossos aquests que van corrent per l'espai i que poden arribar a la Terra i fins i tot crear un problema gros. No sé si va ser l'any passat o així, que van fer una prova de desviar-ne un d'aquests cossos i impactant-li un coet contra ell i desviant-lo. Això no n'he sentit a parlar més, però com ha acabat? Va funcionar l'assumpte aquest?
Sí, va anar molt bé. Sí, va ser, com molt bé dius, va ser la primera vegada que es va enviar una petita nau a molta velocitat, que xoqués contra un asteroide i aviam com el desviava. Uh-huh. I el va desviar més del que es pensaven. També és veritat que no era molt gran, em sembla que feia 180 metres, que hi ha asteroides de quilòmetres, I que no era molt dens, era bastant porós, o sigui que l'impacte va fer més del que es pensava, no? O sigui, bé, va anar bé.
Clar, amb això també hem de tenir en compte que hi ha asteroides d'aquests que uns són més porosos, els altres són més pesats, i això encara ho dificulta més, no?, tot això.
Clar, i inclús n'hi ha de metàl·lics. N'hi ha que són ben bé blocs de ferro, que si ens ve un d'aquests, malament.
Ja podem anar tirant coets, oi?
Perquè el coet que li van enviar, quin pes tenia? Comparat amb el que va tocar, digues.
Sí, no, era molt més petit. Em sembla que més o menys feia un metre, un metre per un metre,
Sí.
L'únic que després tenia unes antenes, unes plaques solars llargues, Però la massa no era molt.
Ja.
O sigui,
però va ser suficient per desviar-lo una mica. O sigui, que la tècnica aquesta, per si en vingués algun de perillós que anés contra la Terra, potser amb temps es podria fer alguna cosa per desviar-lo, també.
Exacte. Si l'enganxem a prou distància, només que es desvia una miqueta, ja no xocaria amb la Terra. I el bo és que va ser la primera vegada que es va provar això, que fins ara tot era teòric, doncs ara ja tenim un impacte i ja sabem que fer alguna cosa, vaja. Mm.
Perquè una pregunta molt ràpida, el que destruirà el planeta és el Sol, no?, el que destruirà d'aquí a molts, molts milions d'anys.
Sí, serà el Sol,
no?, quan s'expandeixi en una superestrella.
Exacte. Sí. Per això falten uns 5.000 milions d'anys, Vull dir, seria el nostre últim problema que tindríem,
Però que és més o menys la meitat des que s'ha format la Terra, no?, més o menys.
Sí.
La meitat.
Nosaltres no, tindríem, la vida. Nosaltres no tindríem problema, els que estiguin no. En aquell moment sí.
Home, exacte. El càlcul deu ser que si els humans no ens autodestruïm, pot ser que arribi un moment que la intel·ligència humana faci que puguem anar cap a una altra galàxia, un altre planeta o així, i ens puguem salvar d'aquesta destrucció que tindrà la Terra, no? M'imagino
que... Exacte. Sí. És això. Sí. De fet, diem 5.000 milions d'anys, però quan ja el Sol es comenci a inflar una mica abans, ja notarem, una mica més de calor.
Clar. De fet, ja ens estem escalfant.
Sí, escolta, ens tenim molta de calor, eh?
Ens escalfem,
sí, però no és culpa del Sol, eh? No és culpa del Sol, és culpa nostra, eh?
Sí. Tens raó, ja.
Bueno, jo crec que no ho veurem. Això, eh?
No, jo crec que no. Jo penso...
Fa pinta que no.
Sí, els que han nascut ara no fa gaire, potser encara, encara hi arribarà.
Ostres, doncs, Albert, ens ha acabat el temps. És una llàstima perquè estaríem tota la nit parlant
d'això. Però ens veurem aviat, oi, Albert?
I tant.
Oi que sí?
I tant.
Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i molta sort. Aviam si podem seguir investigant.
I acabar de veure aquest eclipsi que encara potser en algun lloc del Canadà encara deuen estar-lo mirant.
Sí, va cap amunt, oi?
El TikTok, estic mirant en directe, el TikTok encara hi és.
Encara hi és, sí.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Últims minuts del programa, els dediquem a l'espai del temps i els últims dies marcats pel temps de primavera, un temps 100% primavera. És que la primavera és això, una mica de pluja, després uns quants dies de temps estable, temperatures altes, una mica de fang, calor, fred...
Una mica de vent...
És el típic temps de primavera, això sí... I jo crec que aquest cap de setmana ha fet una mica massa de calor, temperatures 5-6 graus per sobre del normal, més pròpies del mes de finals de maig, que no pas a principis d'abril, eh? Un cap de setmana passat, molta bonança, fruit d'aquests vents de sud que ens aportava una pertorbació situada a l'oest de la península, que ens ha portat tots aquests vents de sud i tota aquesta pols en suspensió que tenim a casa nostra. Pols en suspensió, que li queden poques hores, perquè ens està escombrant ara mateix un front atlàntic, ens està creuant ja. En alguns jocs de Catalunya portem entre 5 i 10 litres, bona notícia. I ens va escombrant, i el mateix escombrar anirà traient tota la pols i tot aquest aire més del sud que teníem aquests dies. A casa nostra ara mateix no plourà. Avui no, aquesta vespre no plourà, perquè aquest front, la pertorbació, s'estarà una mica més cap al nord. Jo crec que de Vic cap al nord és on plourà les pròximes hores. Poca cosa està passant de pressa i això obrirà les portes a més inestabilitat. I demà sí que al matí i migdia pot caure alguna petita tempesta a Sant Feliu, un petit ruixat entre 5 i 10 litres, una cosa bastant inconexa, no plourà tot el dia, ni molt menys, però sí que tindrem més núvols que avui. Avui no hi havia núvols, avui era pols en suspensió. Avui, de núvols pocs, era molta pols i pocs núvols el que teníem avui. Demà sí que veurem més núvols, ja, núvols normals, núvols blancs, els de vapor d'aigua, i pot ploure una mica, molt poc. La màxima i la mínima baixaran, ens llevarem amb 8 o 9 graus, i la màxima serà de 14 a 15, per tant, baixarà la temperatura moderadament. Un canvi de temps que durarà poquíssim, té les hores comptades, perquè dimecres torna anticicló, torna la tranquil·litat, nit una mica freda, 6-7 graus, però les màximes ja pujaran ràpidament dimecres fins a 18-19. Ja hi ha moltes hores de sol ara, la insolació és forta i les temperatures a la que fa sol es disparen. I sobretot ho notarem dijous, també farà molt de sol, pràcticament cap núvol, temperatura